Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El segrest i assassinat d'un home a Barcelona ha fet caure un clan de narcos vinculat al càrtel mexicà de Sinaloa. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut 14 persones, la majoria mexicans. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i les investigacions van començar el passat dia 5 d'agost quan es va localitzar el cadàver d'un home amb signes de violència i en avançat estat de descomposició en una zona boscosa del municipi de Botarell, a les comarques de Tarragona. Després de mesos d'investigacions, els agents han pogut enxampar aquesta facció catalana del càrtel mexicà que està relacionada amb delictes de tràfic de drogues a escala internacional, delictes de blanqueig de capitals, segrest i també assassinats. Agents de la Policia Nacional han explicat aquest matí a la Mar Puerto la perillositat i com funciona aquest grup criminal de traficants de droga amb ramificacions també a Catalunya.
Fons policials han explicat a COPE Catalunya que no és el primer cas que es troben i que l'organització ja està instal·lada a Catalunya des de fa un temps.
España es el mayor puerto de acceso de la cocaína en Europa, además de Holanda, pero principalmente España, cocaína como hachís. Entonces las redes criminales que operan y trabajan con el narcotráfico, especialmente cocaína, evidentemente van a usar a España para asentarse y extender su red criminal.
Tot i això, són organitzacions que no utilitzen les mateixes tècniques que veiem, per exemple, a Mèxic, però aquests clans s'adapten allà on van, si estan establerts, com si encara no ho estan, o bé utilitzen també altres organitzacions criminals per establir llaços i acabar instal·lant-se. La violència, però, en el seu cas, és clau i és el que més els defineix.
Todas las redes dedicadas al tráfico de drogas, especialmente el narcotráfico de cocaína, su vía de comunicación es normalmente la violencia. Entonces son muy muy violentos normalmente entre ellos, como hemos visto esta pasada semana en Cataluña. Sí que es verdad que para la población en general normalmente no tiene afección. Normalmente digo, porque cuando se aplica la violencia y como la aplican ellos, pues desgraciadamente puede haber una tercera persona implicada, pero pese a que son muy violentos, normalmente es entre ellos por ajustes de cuentas o por los llamados vuelcos cuando intentan robarse droga de unos clanes a otros.
Els últims anys ja s'han anat produint revenges d'aquest tipus en tot el territori nacional, a banda d'aquest últim cas que s'ha conegut, el que demostra ja la gran implantació que tenen arreu d'Europa.
I avui hem conegut un important operatiu de la Guàrdia Civil a Barcelona que s'ha tancat en la detenció de 10 persones, la incautació de 570 quilos de droga i un arma de guerra tipus AK-47. La organització criminal tenia magatzems en diverses localitats de la comarca de l'Anoia on carregaven camions per transportar la droga degudament camuflada cap a Europa. Té més detalls la Clàudia Cifuentes.
La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal a Barcelona dedicada al tràfic de marihuana a nivell internacional. L'operació es va iniciar el juny de 2024 i ha finalitzat ara amb 10 detinguts i el desmantellament de nous industrials que utilitzaven per produir marihuana a gran escala a localitats d'Igualada, Òdena, Jorba i Mediona. En total hi havien més de 2.200 plantes de marihuana. L'organització utilitzava camions de mercaderia legal per ocultar i traslladar grans quantitats de droga a Europa. Un d'ells ha estat desarticulat de camí a Itàlia, on es van trobar amagats quasi 300 quilograms de marihuana, 260 quilograms de haixix i dues armes de foc, entre elles una arma de guerra tipus AK-47 en funcionament.
Los tales con la mercancía con la que se encontraba oculta la marihuana y el hachís que se transportaba iba oculto con unos envases que contienen productos dietéticos para deportistas. Y bueno, uno de los miembros de la organización pues está vinculado a gimnasios.
Ens ho ha explicat el capitán Sobrino de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de Barcelona, qui assegura que la plantació il·legal de marihuana és un greu problema i que els casos cada vegada en van més de l'alça.
Pero yo no te podría yo decir ni tan siquiera una aproximación, ¿sabes? Lo que se descubre es una ínfima parte de lo que realmente hay.
El capitán Sobrino també assegura que Espanya és un dels majors països productors de marihuana i que més transporta haixís.
I encara una última hora relacionada amb els clans de la droga. La Policia Nacional ha intervingut aquest dilluns al matí a Viladrau, a la comarca d'Osona, un total de 800 quilos de haixís en una entrada i el registre a una propietat. Segons abans el diari El 9-9, els policies han pogut arrestar un dels homes que es trobava a l'habitatge, però l'altre ha fugit. En concret, s'ha escapat amb un cotxe i ha intentat atropellar dos agents de la Policia Nacional, Fonts del cos expliquen que els agents han disparat contra el vehicle per repel·lir l'agressió. Finalment, el cotxe s'ha acabat estavellant i l'home ha fugit a peu. L'operació continua oberta i s'està buscant el fugitiu. Es tractaria de dues persones provinents dels clans de droga de Marsella, a França. Obrim així la informació a l'àrea de serveis, explicant que aquesta setmana de pluja doncs n'esperem ben poca, després de dies parlant d'aigües, d'aiguats semblants que som a les portes d'un període més tranquil pel que fa a la pluja. Tot estirat, dimecres i dijous s'esperen alguns ruixats de la cara nord del Pirineu, però poca cosa. El vent de ponent també es reforçarà, sobretot entre dimecres i dijous, i bufarà en moltes comarques, especialment del centre i del sud de Catalunya. Les temperatures tindran els i baixos. Dimarts pujaran, baixaran entre dimecres i dijous, i de nou hi haurà un descens de cara al cap de setmana. I com està la xarxa viària a les d'ara? Li ho preguntem a l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora es manté la circulació relativament tranquil·la. Sí que és cert que, per exemple, en el cas de l'autopista P7, a la zona de Barberà del Vallès, en sentit nord, quasi tocant Santa Perpètua, hi ha lentitud amb aturades al llarg d'un quilòmetre. D'altra banda, també aturades puntuals a l'inici de la ronda de dalt, entre el Nus de la Trinitat i la zona de Via Júlia, en sentit Llobregat. I també al voltant de Montjuïc, en aquest cas a la ronda litoral, hi ha lentitud amb aturades en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a incidències, únicament recordar que a una via local de l'Ametlla del Vallès es dona pas alternatiu a la BP-1432 per un accident d'aquest matí. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. Per cal fer referència al transport públic, t'explico que els trens de les línies R del Sud, R13, 15, 16 i 17 circulen amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència a Vilanova i la Geltrú. Renfe i Adif expliquen que estan treballant per resoldre la situació el més aviat possible. Fonts de les companyies han informat que els convois poden romandre aturats i augmentar el seu pas de recorregut a mesura que s'apropin a l'estació de Vilanova i la Geltrú.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant. I a vegades costa menys. Aprofita l'oferta Black Friday del periòdico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El periòdico. Entendre el present per mirar el futur.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
2:04:03, unes 10.600 persones físiques van trobar una solució als seus deutes a Catalunya l'any 2023 amb la llei de la segona oportunitat. La norma vigent des de 2015 i reformada en 2022 permet perdonar els deutes a persones insolvents que no es van endeutar de manera temerària i que no tenen antecedents penals, econòmics ni sancions administratives greus o molt greus. Els catalans, segons les dades del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, concentren el 25% del total dels procediments de persones físiques, seguida del 15% d'Andalusia, el 14% a Madrid i el 12% a la Comunitat Valenciana. I és que tenir deutes, malauradament, és molt freqüent. En algun moment de la nostra vida ens hem endeutat per poder fer front a les despeses del dia a dia, tot i que també hi ha persones que estan endeutades per capritxos que no feien falta, molt possiblement. Aquesta llei de la segona oportunitat contempla el perdó dels deutes que no podem assumir sempre que es reuneixin certs requisits i es faci la sol·licitud pertinent. En aquest punt és molt, molt important consultar un advocat abans d'intentar acollir-se a aquesta nova norma, la llei de la segona oportunitat. Avui, darrere, en COPE Catalunya i Andorra, ens ha atès l'advocada Núria Castillo. Quines recomanacions, quines circumstàncies contempla aquesta llei de la segona oportunitat? Li ha explicat a la Yolanda Canales.
La Núria ens ha explicat que la llei és un mecanisme legal que permet que persones físiques puguin eliminar els seus deutes. Ara bé, s'han de complir uns requisits que, en tot cas, no són importants. Impossibles de complir. De fet, sí, podria acollir a la llei el 90% de les persones. L'advocada ens explica de quins requisits estem parlant.
Has de tenir més d'un deute. També la persona ha d'haver tingut aquests deutes, diguem-ne, de bona fe, vale? Que no els hagi agafat doncs, de manera, doncs, vaig agafant crèdits, no? Una miqueta que tinguis bona fe. També és un requisit indispensable que els 10 anys anteriors no hagis sigut condemnat per un delicte socioeconòmic. Els 10 anys anteriors també no hagis estat sancionat per l'Agència Tributària ni la Seguretat Social per una infracció molt greu. I el darrer i últim, que en els 5 últims anys és acollit aquest mecanisme legal.
També ens ha dit la Núria que cada vegada hi ha més persones que s'acullen a aquesta llei, un increment que es va notar especialment arran de la pandèmia de la Covid i arran també de la reforma del 2022 que permet que els afectats tinguin més fàcil quedar-se amb la seva vivenda.
Arrel, sobretot, del Covid, ho estem fent. A part, també s'ha de tenir en compte que arrel de la reforma que va haver-hi ara a l'octubre del 22, doncs com que ja tens garantida el que és la vivenda habitual, encara és més fàcil que la gent s'hi pugui acollir, perquè abans la gent tenia deutes, acollia, o sigui, tenia pràcticament tots els requisits, complia els requisits, però, òbviament, volia conservar el que era la seva vivenda habitual, però no podia. Arrel de la reforma, és pràcticament molt viable conservar la vivenda.
També ens ha dit que, tot i ser un procediment judicial, és relativament ràpid. Per resumir, si no hi ha béns embargables, podem estar parlant d'uns 4 mesos. Si hi ha béns, podria ser el doble de temps.
Si es presenta un concurs sense massa, et podria dir que, com que es tramiten a través dels jutjats mercantils, van bastant ràpids, i et podria dir que, en el millor dels casos, 3-4 mesos, com a molt, la persona queda exonerada de tots els deutes. I en l'altre cas, en el concurs amb massa activa, sí que pot trigar una miqueta més, però bueno, estem parlant de 6-8 mesos, que podríem dir que són relativament molt ràpids.
I molt important, un 97% dels casos que gestiona Tarina Law & Economies s'aconsegueix que els afectats se'ls perdoni els deutes. S'ha de tenir en compte que més de 10.000 persones a Catalunya, 10.600 en concret, es van acollir l'any passat a la llei de la segona oportunitat. És la comunitat autònoma en què més persones s'hi van acollir.
Posem nom propi a aquesta llei de la segona oportunitat. Parlo amb la Rosa. Bona tarda, Rosa.
Hola, bona tarda.
Tu t'has pogut beneficiar d'aquesta llei del que parlem avui, llei de la segona oportunitat. Explica'ns com va anar la teva història d'anar acumulant deute, Rosa.
Bueno, la veritat que són situacions que no es pensa que puguin passar, però bé, jo sóc una família monoparental, em vaig separar, he tingut problemes amb el meu exmarit que no em pagava, em vaig quedar sense feina, va ser el Covid, el 2020, tota una acumulació de circumstàncies que després, bueno, després vaig perdre la feina, va ser una miqueta complicat, jo sola tirant davant els nens i bueno, no vaig poder fer front a uns pagaments.
Ja.
I
quants nens havies de mantenir?
Dos nens.
Dos. I fins quina quantitat vas acumular de deute, Rosa?
16.000 euros.
16.000 euros, i clar, això, sí. La situació d'angoixa i de patiment devia ser terrorífica, no?
És horrible, no. Perquè... O sigui, el que jo sempre tenia molt clar és pagar el meu lloguer, jo visc de lloguer, pagar el meu lloguer, que els meus fills tinguessin un plat de taula i aigua calenta. Yeah. O sigui, sí que vaig intentar, sobretot amb una de les entitats, doncs arribar a acords. Dic, ells no volien, el que volien era potser un import més gran, no?, per poder cobrar, però jo no volia deixar de pagar perquè entenc que és la meva responsabilitat. Mm-hmm. Però és que era impossible, i així ells a vegades no és el que volen és cobrar tota la quantitat i si no, vinga, endavant,
tirem. I no tenen, i sense tenir en compte la situació de cadascú, no? Ara, Rosa, quina és la teva situació? Has pogut sortir del forat?
Sí, ara, bueno, vaig contactar amb Tarines, advocats, que molt bé, superprofessionals, em van ajudar, em van assessorar, i ara sí, jo ara estic treballant, em van exonerar el deute, i bé, pues endavant, a poc a poc, home, sense grans luxes, però... Clar. Però, perquè, clar...
Pots viure, no?
Sí, que se te'n va més de la... Que, bueno, aquest és un altre problema, no? La meitat del sou gairebé amb el lloguer i això, però bueno... Bé, amb els nens molt bé i tot endavant, sí.
Explica'ns com vas conèixer això de la llei de la segona oportunitat, de la que se'n parla molt, però jo crec que a vegades és molt poc coneguda. Se'n parla, però no, la gent no la coneix, no?
Pues ho vaig veure per internet, això que, no sé, la veritat, no sé molt ben bé com em va arribar, però també ho vaig sentir que per la ràdio una vegada, i això que, bueno, no sé, no li fas gaire cas, perquè... Mm-hmm. Penses, home, això a mi, no? Ha de ser una persona, doncs, que està encara molt pitjor que jo, no? No pensava que jo podia ser beneficiària. No? Sempre pensem que, per sort, per desgràcia, hi ha persones que estan pitjor, ho dic per sort per mi, perquè sempre... Bueno, clar, que pensava que no era...
Mai penses que t'arribarà aquesta situació, no, Rosa? Sí, sí, i al final, t'hi trobes. Recomanaries tu a la gent que ens escolti ara i que té deutes, que se li van acumulant a poc, que s'acullin amb aquesta llei? Surt a compte? Val la pena?
Sí, sí, evidentment. O sigui, si estàs en una situació que veus que no hi ha manera de com sortir-te i te'n vas enfonsant i al final la pilota es va fer més gran, doncs sí, buscar assessorament. No sé, hi ha molts professionals, jo amb Tarines, advocats molt bé, i ells t'assessoren, t'informen, et diuen com has de procedir, que et donen tot tipus d'informació. Mm-hmm. És veritat que hi ha empreses també d'advocats que a vegades, o sigui, quan vaig contactar algunes, jo crec que se n'aprofiten també. Dius, home, si estic en una situació complicada i tu em vols ara...
No m'apretis més encara, no? Sí. I ara, Rosa, com et sents? Com et trobes ara mateix?
Doncs vaig fent. I, bueno, aprenent sobretot que ens falta educació financera i que és un tema molt important, educar els meus fills financerament. I vaig fent, a poc a poc, tranquil·la i molt agraïda. O sigui, és que em sento molt agraïda.
Tens projectes sobre la taula? Personals, professionals?
Bueno, clar, a mi m'agradaria poder estalviar una miqueta i comprar-ne el meu pis, però és molt complicat perquè és complicat. Però, bueno, sí, vaig fent a poc a poc, pas a pas. Sense sobrepensar les coses que encara no han passat i sobretot tenir molt clar el que tinc, on puc gastar i on no puc gastar.
Clar. No es tira más el brazo que la manca, com diuen en castellano, eh? Escolta, Rosa, com ha estat aquest últim any? Com l'has viscut aquest últim any? O aquest any que estem a punt d'acabar?
Aquest últim any ha sigut molta angoixa, molt preocupada, perquè això ha sigut fa un mes que ja m'han accionarat i ara acabo alliberada i aprenent les lliçons, que no han sigut situacions que jo hagi fet descontroladament, sinó situacions que t'han portat aquí. Mm-hmm. Però ho he viscut amb molta angoixa i ara alliberada i amb molt peus de plom tot el que faig. I...
Doncs molt bé, Rosa. Escolta, has necessitat ajuda psicològica per tornar a començar o te l'has sortit tu soleta?
Bueno, jo soleta, llegint molt, perquè, clar, anar al psicòleg també són molts diners, ja. Però sí, llegint molt.
Sí. Molt bé, Rosa, doncs moltíssimes gràcies pel teu testimoni. Enhorabona, gràcies. Perquè has pogut reconduir la teva vida, la dels teus fills també. Endavant, que segur que alguna oportunitat d'aquestes que ens has explicat, que tens ganes d'aconseguir, com és aquell pis en propietat, ho podràs aconseguir, Rosa. Gràcies i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Doncs arriba el moment de fer una petita aturada per publicitat i després t'explico per què l'Ajuntament de l'Hospitalet ha inclòs les begudes energètiques dins del pla d'addiccions. 2 minuts i coneixeràs tots els detalls.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches. Pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más. Y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Qmer IA by Vision Lab, los nuevos cristales con inteligencia artificial creados, testados y fabricados en España para una personalización y precisión visual sin precedentes. Qmer IA by Vision Lab.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Un mar verde de viñedos, un compromiso con la sostenibilidad y una pasión por el vino. Este jueves Herrera en COPE nos descubre los secretos de la denominación de origen del gran viñedo del mundo, La Mancha. Calidad que combina tradición y futuro para impulsar la economía de la región. No te lo pierdas. Este jueves Herrera en COPE con la denominación de origen La Mancha.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Doncs a l'Hospitalet han posat en marxa un pla per alertar sobre el risc de consumir en excés begudes energètiques, ja que són nocives per la salut i, a més, poden derivar en d'altres problemes, com, per exemple, problemes cardíacs. Segons el consistori, la meitat dels joves d'entre 14 i 18 anys en consumeix. T'ho explica l'Eloi Moreno.
Sota el lema Begudes energètiques, perill de sobrecàrrega, aquesta campanya pretén organitzar tallers en centres educatius i esportius per conscienciar sobre els perills de consumir aquest tipus de begudes en excés. Joves com en Tiago, alumne de l'Institut Apel·les Mestres de l'Hospitalet, reconeixen prendre begudes energètiques amb certa freqüència.
Prenc Monster o Energet, alguna d'això, perquè m'agrada, el sabor és bo i m'ajuda a activar-me pel fin de setmana, pel cap de setmana.
D'altres, com l'Arnau, opinen que cal moderar el consum d'aquestes begudes en els més joves.
Una droga, no sé, perquè, per exemple, l'alcohol, coses així també són legals, i és com una cosa que és legal, però que s'hauria de regular més, els menors.
La tinent d'alcaldia de Ciutat de Drets, Laura García, explica que un dels objectius del projecte és crear esperit crític en aquest públic i que siguin conscients dels riscos que té consumir aquests productes en la seva salut.
Si tinc un influencer que pel mort que m'agradi, no, l'actuació que està fent o el que està promovent, doncs no entra dintre del que jo ja conec, no, que no és el més saludable per la meva vida o pel meu amic o pel meu entorn, doncs d'aquesta manera, no, poder decidir lliurement quines són les seves actuacions.
Des del Pla de Prevenció de Drogues i Addiccions de l'Hospitalet es preveu impulsar properament noves campanyes sobre els perills de l'abús de pantalles, del consum d'alcohol o d'altres substàncies com el cànnabis.
De l'Hospitalet a Barcelona, el popular Daniel Cirera afirma que l'alcalde Jaume Collboni impulsa polítiques d'Ada Colau, però ho fa amb un gran somriure. L'objectiu, agradar als votants dels comuns. Cirera, en aquesta línia, diu també que situa l'incomprensible no de Barcelona a la Copa Amèrica de Vela. Yolanda Canales.
El líder del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, assegura que l'alcalde Jaume Collboni fa el mateix que Ada Colau, però o amb un somriure. És la cara amable, en definitiva, del règim colauista, ha explicat Cirera al programa Converses d'aquesta casa. El dirigent popular afirma que Collboni vol fer-se amb el votant d'Ada Colau, ara que l'exalcaldessa ha deixat el consistori.
Ara el que passa és que el senyor Collboni ha vist que la senyora Colau, que ha plegat a l'Ajuntament, deixa un espai polític que ell vol ocupar. I ara el senyor Collboni està fent colauades i està fent coses que agraden als votants de Colau i, per tant, aposta per unir el tramvia i destrossar la Diagonal, aposta per erradicar els pisos turístics, tots, no només els il·legals, que ja ho hauria d'haver estat fent, sinó també els legals.
Cirera també ha carregat contra Collboni per la negativa de Barcelona una nova edició de la Copa Amèrica de Vela. Pel líder municipal del PP, darrere de tot plegat hi ha una jugada estratègica del PSC per a intentar agradar i atreure els votants dels comuns precisament de cara a les pròximes municipals. Així mateix, ha denunciat que a Barcelona hi ha 22 edificis municipals ocupats des de fa molts anys i ha advertit que el PP podria denunciar el mateix Ajuntament a la justícia si l'alcalde no ho resol. Per Cirera, aquest pesotisme històric de l'Ajuntament amb els ocupes té uns culpables amb noms i cognoms.
Trias, Colau i Collboni permeten que edificis municipals que paguem tots i que haurien de servir per fer tasques de la ciutat estiguin ocupats per gent que els ha ocupat il·legalment. Això no pot ser. I això dones un missatge, diguem, al món molt... Escolta, a Barcelona, ocupar és guai, no passa res, no? Fins i tot pots ocupar edificis de l'Ajuntament i ningú et fot fora.
El polític popular reclama per a Barcelona 4.000 Mossos més i que la Guàrdia Urbana ampliï plantilla per a millorar la seguretat ciutadana. I en aquest sentit ha alertat textualment que a Barcelona hi ha 3 agressions sexuals al dia.
Gràcies, Yolanda. T'explico ara que la Generalitat vol decidir la composició nutricional dels menús escolars. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat que revisaran els aliments que es donen als menjadors escolars per garantir que es compleix un bon equilibri nutricional, la varietat òptima a l'alimentació dels infants. Aquesta declaració d'intencions ha provocat polèmica amb les associacions de famílies d'alumnes que gestionen en l'actualitat moltes cuines de col·legis. Això ens porta a valorar la importància de conèixer què mengem els nostres, o què mengen els nostres fills i filles quan van a l'escola en unes edats, podríem dir, que són claus pel creixement. A la programació de COPE Catalunya Andorra ens aproximem a aquest fonamental servei i escoltem les parts implicades. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Doncs amb qui hem obert foc avui?
Sí, doncs amb el conseller Òscar Ordeig, que avui ha estat darrere en COPE Catalunya i Andorra i que ha dit que vol impulsar polítiques proteccionistes en els menjadors escolars a Catalunya. És cert que des del 2022 l'Agència de Salut Pública de la Generalitat, per tant la Conselleria de Salut, ja porta un document de consulta de menús de menjadors escolars per tots els mesos. Per exemple, avui, dilluns de la tercera setmana de novembre, la recomanació és aquest menú. Arròs amb espinacs, croquetes casolanes de cigrons amb amanida d'enciam, remolatge i nous, i de postres, raïm. I per a demà dimarts, macarrons amb salsa de ceba i formatge, truita d'alls tendres amb amanida de canonges i pera, i de postre, taronja. Això és un document d'orientació i de consulta, com dèiem, a l'Agència de Salut Pública de la Generalitat. Però ara el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, vol anar més enllà. Demana una revisió i ha explicat darrere en COPE els seus objectius.
Producte sigui de proximitat, que afavoreixi la dieta mediterrània i que, els, i que l'alimentació doncs, sigui nutritiva i sostenible també. Té sentit, si produïm alguns aliments al costat de casa de gran qualitat, no té sentit portar-los a vegades de l'altra punta del món. Per tant, jo crec que hem de revisar doncs aquesta legislació que a vegades fins i tot a les famílies o a les escoles dificulta de poder comprar i poder-te proveir d'aliments frescos, nutritius, saludables i més sostenibles al costat de casa.
Ha estat clar el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, revisar aquesta legislació. I clar, s'ha obert ara quina és la millor alimentació, quin és el millor menú i on és l'equilibri amb una edat fonamental per al desenvolupament. El conseller Ordeig facilita les primeres pistes darrere en COPE. La cara es manté, això sí, a la baixa, i insisteix en el producte de proximitat.
Hi ha el debat de la carn, no, escolta, la de carn hi ha de ser, segurament en menor quantitat del que la consumia en anys anteriors, però hi ha de ser, i hem de veure, el que hem de veure és quina qualitat d'aquesta carn, quina qualitat, doncs, escolta, fruita, verdura, hortalissa, peix, i que sigui de qualitat i que sigui de proximitat, perquè al final els nostres productes són molt valorats arreu del món. Per tant, això una, dos, com facilitem doncs que evidentment es puguin elaborar també a les cuines de les escoles i que també es puguin, que això es pugui fer a través de potenciar la cuina catalana.
La declaració inicial del conseller Ordeig va topar amb l'Associació de Famílies de Catalunya. El conseller es va disculpar, i és que són moltes les AMPES que gestionen el menjador de la seva escola, cadascuna amb el seu propi criteri, i ara el que es pretén, el conseller, és la uniformitat d'una legislació de govern.
I ara parlo amb la senyora Lidón Gasull, que és la directora de la FAC, que és les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Lidón, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Estem parlant avui de les declaracions que va fer en el seu dia el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, sobre els menús escolars, que li volia revisar-los. Lidón, a la AFAC us van sorprendre aquestes manifestacions després matitzades del conseller d'Agricultura, doncs, demanant això, el que deia, supervisar els menús a les escoles?
Sí, en un principi ens va sorprendre, però val a dir que va ser el propi conseller qui va rectificar el dia següent i també va trucar a la FAC per disculpar-se per si s'havia malinterpretat les seves paraules. Ho vull dir perquè és veritat que ho va fer i així ho hem de reconèixer.
Sí, sí, sí.
Però sí, en un principi ens van sorprendre, però bueno, ja vam aclarir que no es tractava de la composició dels menús, perquè això ja està, ja hi ha unes directrius que marquen quina ha de ser la composició dels menús, sinó que feia referència a d'on provenen, no, aquests aliments.
Clar. A què atribuïo aquest malentès, aquestes declaracions poc encertades? Poder el desconeixement acaba d'aterrar aquest conseller també al Departament d'Agricultura, va voler parlar, va relacionar l'agricultura amb l'educació, amb la salut, vull dir, un garbuig de conceptes poder, no? Com ho veus?
Bé, segurament van ser unes declaracions fetes en un context determinat. A mi la veritat és que m'agradaria deixar clar que va rectificar i per nosaltres això és important, no? Que hagués rectificat i entenc que es podés ben informar millor o es va explicar millor i finalment aquest malentès s'ha aclarit, que se sap que els menús escolars estan marcats pel Departament de Salut i pel Departament d'Educació. Així ha de seguir sent i qualsevol millora que es vulgui introduir reduir al respecte serà benvinguda i, evidentment, les famílies ho haurem de complir.
Clar. Fa un moment hem pogut escoltar també aquí mateix el conseller d'Agricultura, el senyor Ordeig, parlant sobre aquesta qüestió per puntualitzar-ho bé i matitzar-ho bé, com tu has dit. Ell ha insistit molt, el conseller, en potenciar la compra i el consum de productes molt de proximitat. Això, amb això hi esteu d'acord?
Sí, de fet, les AFA que gestionen els menjadors escolars en moltes iniciatives liderades per les AFA, que ja es fa aquesta compra de proximitat. La FAC, tenim una demanda des de fa molts anys, és que sigui l'administració pública qui pugui fer una compra pública centralitzada. D'aquesta manera serà més fàcil arribar a acords amb els productors locals, amb els productors de la zona, i per tant també podrem adquirir aquests productes de proximitat a un preu molt més assequible del que actualment es poden adquirir. Per tant, ja li vam traslladar al propi conseller que aquí a la FAC ens tindrà per treballar cap a una proposta d'aquestes característiques. Creiem que com més de proximitat siguin els productes, millor, per moltes raons, però a més perquè, evidentment, si tenim productes locals que ens estan produint els productes que ens mengem, no els hem d'anar a buscar a un altre lloc.
El conseller Ordeig també parlava de fer un debat obert entre escoles, famílies, administracions, sobre com millorar aquests menús escolars, que ja estan en aquest camí que tu comentaves, Lidon, però també de com explicar als nens i nenes com que s'ha de menjar bé. A veure si m'entens, no?
Sí, a veure, actualment ja hi ha moltes iniciatives d'aquest tipus. És veritat que normalment estan liderades per les pròpies AFA, per tant, si aquestes iniciatives venen liderades per la pròpia administració i per la pròpia administració educativa en col·laboració amb el Departament d'Agricultura o el departament que correspongui, seran benvingudes. És benvingut que cada cop hi hagi més consciència i educació sobre el que mengem.
Les famílies estan contentes generalment de la qualitat i sobretot dels preus dels menús escolars, que és un dels debats recurrents de fa molt i molt temps, Lidon?
No, aquest és el principal problema, eh? I així ho hem traslladat, i la FAC està intentant treballar activament amb el Departament d'Educació per abordar aquesta qüestió. Els menjadors escolars a Catalunya són els més cars de tot l'estat espanyol, a excepció de les Illes Balears, però que tenen un funcionament molt particular. Llavors, el que no pot ser és que les famílies hagin de pagar aquests preus per poder portar els seus fills a l'escola. Hem d'entendre d'una vegada per totes que aquest espai no pot ser un espai que estigui en mans privades, ha de formar part de la pròpia escola, és un espai educatiu més, i per tant hem de posar tots els esforços perquè progressivament i de mica en mica els menjadors escolars siguin universals i gratuïts, és a dir, tots els nens i nenes s'hi puguin quedar.
Molt bé. Hem d'interrompre aquesta comunicació, Lidon, perquè hi ha una mala cobertura de la telefonia mòbil, però de totes maneres crec que queda molt clar la posició de la FAC entorn a aquesta polèmica que havia encetat el conseller Ordeig sobre els menús escolars que el volia supervisar. Lidon Gasull, que és directora de la FAC, de les Associacions Federades de Famílies i Alumnes de Catalunya, gràcies per atendre'ns i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Doncs, tot i les dificultats amb la línia telefònica, hem pogut escoltar la posició de les famílies entorn a aquesta polèmica que va encetar el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, al voltant de supervisar o no supervisar els menús escolars. Nosaltres seguim amb més notícies d'aquest matí, com per exemple aquesta, que els propietaris dels càmpings del Pirineu encara continuen molestos amb el govern per posar-los en el punt de mira a l'hora de prendre mesures per una possible dana. El sector rebutja solucions quirúrgiques i demanen que no es faci pública la llista de 16 instal·lacions amb més risc, diuen, per no criminalitzar-los. Iolanda Canales.
Segons l'Associació de Càmpings del Pirineu de Lleida, per aplicar el Pla Pilot de Sistemes d'Alertes Primerenques d'Inundació, el SAPI, hi va haver una manca de finançament i de confiança per part dels polítics. Amb plans d'autoprotecció i sistema d'avisos és més fàcil, diuen, evacuar un càmping de l'Alt Pirineu que de qualsevol altra zona, perquè són ben petits. En aquest sentit, el membre de la junta de l'associació, Tomàs Sansanac, diu que en una hora es pot fer perfectament. En tot cas, Santanac ha explicat que el sector no ha entomat bé que es parli de solucions quirúrgiques i ha demanat també que, efectivament, que no es faci pública aquest llistat amb els 16 establiments afectats per tal de no criminalitzar-los. Creu que s'han de buscar noves mesures modernes, això sí, per gestionar el risc.
I fins i tot amb sistemes, perquè amb els anys que he passat hi ha sistemes molt més moderns que es poden implementar. Però nosaltres ja vam fer la feina, però mai hem trobat aquesta col·laboració tan directa i expressa amb l'administració.
Santanat ha explicat que tenen redactat un pla pilot de sistemes d'alertes primerenques d'inundació, i no només per als càmpings, sinó per a la població en general, però en el seu moment no va interessar a ningú.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Recte final del migdia COPE, com sempre ens acompanya aquí al costat el Joan Ballori. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Esports COPE 3 i 5, les eleccions encara són notícia, i també el partit entre el Sant Andreu i l'Europa, no? Que hagués pogut passar una autèntica desgràcia i per sort no va passar res, eh?
Sí, parlarem de tot. Parlarem dels partits de seleccions que Espanya juga avui per tancar la seva participació a la fase de grups de la Nations League contra Suïssa a Tenerife a 3:15. Espanya ja està classificada per quarts de final i a més com a primera de grup, per tant avui li servirà el partit a Luis de la Fuente per donar oportunitat a futbolistes que no juguen tan habitualment. En principi, tres jugadors del Barça han de ser titulars avui, Casado, Cubarsí i també Pedri. Estem pendents també de la resta d'internacionals. Torna De Jong, de la selecció holandesa, Koeman l'ha deslliurat del segon partit que ha de jugar Holanda, i el Girona torna Ángel Herrera. En aquest cas es va lesionar el partit entre Venezuela i Brasil. Tampoc es queda per jugar al segon. Veurem quin és el seu estat i si dissabte està en condicions de disputar el partit entre el Girona i l'Espanyol. De moment l'hem de situar com a dubte. I sí, parlarem del que va passar ahir a l'estadi del Nou Sardenya, que, Carlos, van passar moltíssimes coses. El partit estava sent un autèntic partidàs perquè a l'inici de la segona part el marcador, quan es suspèn el partit, estava 3-5 a favor del Sant Andreu, però és que van passar moltíssimes coses. I a la primera part el partit es va haver d'aturar durant uns minuts per llançament d'objectes, quan l'Europa fa el 2-2. Després el partit es suspèn quan el Sant Andreu marca el 3-5. Els seguidors del Sant Andreu ho celebren i cau la tanca. Afortunadament hem de parlar només de 3 ferits lleus, però les coses podien haver estat força pitjors. I després, per mi, el més preocupant de tot, el que va passar després del partit, que hi van haver aldarulls amb aficionats, sobretot de l'Europa, fora de l'estadi va haver d'intervenir la policia, els Mossos d'Esquadra. En parlarem també a l'Espanyol, presentació de la renovació de Jofre Carreras fins al 2029, i Jorge Martín, campió del món de MotoGP, després de quedar tercer ahir al Gran Premi Solidari del Circuit de Barcelona-Catalunya.
Gràcies, Joan. Com sempre, l'agenda esportiva molt plena. Tot sí. Això, 3 i 5 minuts. Gràcies, eh? Bon programa.
Gràcies, fins ara.
Ho deixem aquí, nosaltres per ara, però l'actualitat i l'informació continuen. Arriba ja a este punt Pilar García Muñiz. Com sempre, seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.